Ricard García és fotoperiodista, àmplia experiència i ens acompanya a Sant Cugat per poder conèixer exactament doncs, com és aquest Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme. El tenim aquí per fer aquesta conferència, però també per fer cinc cèntims de la seva trajectòria. Ens diuen que has vingut recentment de Mossul. Quines són les experiències, allò, l'alè que t'arriba ara mateix per poder fer-nos cinc cèntims?
A Mossul ara, òbviament, doncs, té una situació dramàtica, tal com es pot veure a les notícies. Hi ha un flux de refugiats diari i la situació dintre de la ciutat és absolutament dramàtica, sobretot per la població civil que està encara atrapada.
I com expressaries, sobretot, perquè parlem molt de periodisme ciutadà, però quan hi ha el periodisme ciutadà de guerra, en què també els protagonistes, amb les noves tecnologies, se sumen a la feina que feu vosaltres, com ho expressaries? Suma? Resta?
No, jo crec, o sempre poso el mateix símil, no, en aquest sentit. Si tu de repent vas conduint i hi ha un accident i el presencies i tu tens coneixements mèdics, tu pots donar uns primers auxilis, però al moment que arriba un metge, òbviament tu et retires perquè el metge és especialista, és el que realment coneix la situació, el context i pot ajudar amb aquestes persones, no? Llavors, en aquest sentit, és una miqueta això. Jo crec que el periodista ciutadà, en el moment que no estiguin professionals, ja no parlo de professionals occidentals, estic parlant de qualsevol, perquè els autòctons, òbviament, coneixen molt més el país i tenen uns accessos que nosaltres no tenim, no? Pues existeixen a partir d'aquí, jo crec que és important, no? I després, quan hi arriben els professionals dedicats a això, jo penso que això és, diguem, l'essència de la feina, que la facin pues persones que estan capacitades i que estan, diguem, especialitzades en aquest tipus de situacions i context, no?
Amb tots els conflictes bèl·lics que tenim al món, com és que de cara als mitjans de comunicació, als periodistes encara, ens interessa més aquest conflicte que no pas altres? On creus que radica la bellesa de l'actualitat, per dir-ho d'alguna manera, visual, informativa, d'aquest conflicte?
Et refereixes amb el tema de que per què tenim més interès en aquest tipus de conflictes? Jo crec que sempre el que jo he vist últimament és que realment ens afecta i llavors ens interessa. És un tema de proximitat, és un tema d'empatia, no? El tema de refugiats, per exemple, va començar molt abans que es començés a parlar aquí, però es va començar per a refugiats quan van començar a arribar a Europa. I tots els conflictes funcionen una miqueta així. Ara es parla de l'estat islàmic perquè ens està afectant directament a Europa, però l'estat islàmic existeix de fa molts anys. I tot aquest tipus de història sempre té aquest patró de repetició, no? Ens afecta, per tant, ens interessa.
Avui què és el que vols traslladar en aquesta conferència que fas de la primera vegada que se celebra a Sant Cugat el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme?
Bé, bàsicament jo volia parlar una mica de la situació de refugiats, sobretot amb els tres països que he treballat més, que són Líbia, Síria i Iraq, i sobretot especialment centrat en el tema d'Iraq, no? que com és terrorisme, el grup estat islàmic està present, i a Síria doncs, òbviament també està present, i a Líbia també ho està, no? Llavors enfocar una miqueta el context del terrorisme, l'estat islàmic amb aquests tres països i la crisi de refugiats.
I tu que tens aquesta mirada transversal vivint aquest conflicte dels refugiats des de diferents països, des d'on creus que s'està gestionant millor aquest tema?
Des de cap lloc. Jo crec que lamentablement no s'està fent el suficient o el necessari com per gestionar aquesta crisi.
Aquí a Sant Cugat doncs, se celebra aquesta commemoració del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme. Què opines del paper de la política quan es barreja el concepte de terrorisme, que de tantes vegades doncs, se sol doncs, criticar de si s'instrumentalitza, si és de cara a la galeria, si la implicació real en definitiva queda en no res i és només política de parador? On creus que ha d'acabar el paper dels polítics a l'hora de gestionar aquest tema?
On comença el patiment de les víctimes?
Vivint la teva experiència, que no sé si encara després de 3 anys encara et fan alguna entrevista sense mencionar, què és el que recordes en aquell moment que a dia d'avui doncs, creus que et motiva encara a continuar endavant?
No, bàsicament és fer la meva feina i ja està, i poca cosa més. No hi ha una motivació, diguem, posterior o anterior, és la que sempre he tingut.
Si ara, per exemple, nascessis ara i fossis petit i anessis creixent, o sigui, la motivació, després de tot el viscut de continuar sent fotoperiodista, la tindries ara o tu miraries o intentaries viure els conflictes i la informació des d'una altra banda? O sigui, la professió és aquesta? O sigui, ho veus clar ara, anys després, si tornessis a començar?
Sí, la veig clara. És algú vocacional i és algú que evidentment jo crec que portes des de petit, com tu ben has dit, no? I en aquest sentit no crec que canvis absolutament res.
Comenta'm la fotografia guanyadora de World Press Photo. com, des del teu punt de vista, com a, no com a professional, sinó com a, com a consumidor.
Com a consumidor jo crec que en certa forma és un error, perquè en certa forma estàs publicitant o estàs donant el missatge o estàs donant l'altaveu al grup de terroristes que són l'Estat Islàmic, no? I aquest és el gran problema, no? que tota aquesta paga informativa que existeix i aquesta manipulació que existeix l'estan alimentant els propis mitjans occidentals.
Per tant, ja preguntant-ho com a professional, tu no l'haguessis feta?
Jo sí que l'hagués fet, el que passa que no l'hagués premiat potser com la foto de l'any, perquè estem premiant un acte terrorista, no estem premiant una situació o un context humanitari. Aquesta per mi és el punt diferencial.
I allò que els consumidors de l'actualitat ens preguntem sempre, de quan veiem aquestes fotografies punyents, on està el límit, creus que ara amb tota l'auge de les xarxes socials aquesta línia cada cop s'està potenciant més, perquè cada cop són més la gent que poden oferir aquestes imatges, el límit cada cop és més vermell?
Bueno, jo crec que el límit sempre és subjectiu, no? I sempre en aquest sentit jo he dit el mateix, vull dir, per mi els límits estan on seria o els que jo marcaria si jo fos la víctima o el protagonista d'aquelles imatges, no? Òbviament els meus són molt diferents dels teus o d'altres persones, però sí que tenen que existir uns límits i aquests estan en aquest cas o en el cas condicionats per aquesta reflexió.
Darrerament, i ho mencionem, tenim entès que has treballat amb la nostra excompanya de Cugat.cat, Cristina Solías, en territori conflictiu, molt de prop de la notícia, una mica aquesta experiència que és una de les més recents, com l'explicaries? Perquè ha estat de prop a prop el poder acostar l'actualitat d'una forma on el perill ha aparegut en majúscules.
Sí, bueno, al final és una cobertura més i es tracta del que comentava una miqueta abans, no? D'arribar a fer la teva feina i fer el millor possible i poder tornar, bàsicament és això. I bueno, sí, la Cris pues, està treballant a RAC1, no? Em sembla recordar, i està fent pues, una gran feina.
I ja per acabar, quins projectes tens pendents, ara els que tinguis en el futur més immediat?
Tornar a Iraq.
Et veig segur.
Sí, perquè bàsicament el tema és Iraq i el proper punt informatiu, el proper punt d'interès per mi serà Raqqa, que serà la segona ofensiva que ja ha començat i que a partir d'aquí pues, suposo que serà l'alliberació, no l'Estat Islàmic del món, perquè òbviament seguirà existint com a grup terrorista, però sí que diguem, marcarà un punt d'inflexió, o espero que marqui un punt d'inflexió, sobretot pels civils que estan atrapats en totes aquestes zones que ells han controlat aquests últims mesos.
Molt bé, doncs Enrique García, gràcies per ser amb nosaltres. Bona sort i fins una altra.
Moltes gràcies.